El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant d'ecoansietat. Perquè divendres, no sé si ho sabeu, però va ser el Dia Mundial del Medi Ambient i cada cop aquest tipus d'ansietat és més freqüent entre la població. Comencem parlant d'això i comencem ja. Al llarg dels anys han advertit de que els mesos del 2024 serien previsiblement l'any més càlid dels que portem fins ara registrats. L'impacte d'aquestes dades és devastador pel planeta, no? Preocupa a la majoria i això es diu ecoansietat o ansietat climàtica. Normalment ho pateixen més els joves, no?, per la responsabilitat que tenen, no?, d'ara en endavant, però un 45% de la població afirma que la preocupació pel clima els afecta de forma negativa a la seva vida quotidiana. Sobre el tema, sobre què és aquesta ecoansietat, per saber si realment la patim o no, i per parlar també de qui la pateix, quines recomanacions hem de portar a terme, i tot plegat en parlem amb la Meritxell Hernández, que és fundadora de Rolit, i que és una empresa que va néixer amb la intenció de disminuir l'impacte mediambiental amb els envoltoris, no?, dels aliments d'un sol ús. Altres cops ja hem parlat amb ella, però avui ens volem centrar en aquesta ecoansietat. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de la ecoansietat o aquesta por, aquesta ansietat climàtica que, com comentava, afecta majoritàriament a la població més jove, no?
Sí, a veure, afecta als més joves també perquè, al final, és una generació, no, aquesta generació Z, podríem dir, que són els nascuts entre l'any 95 i el 2010, ja, doncs, és una generació que té de per si ja aquesta preocupació pel futur, no? Si a sobre, doncs, aquesta preocupació, no?, que és, doncs, aquesta època en la que, doncs, estàs pensant què voldràs fer amb la teva vida, tal, i afegeixes aquesta altra variable, no?, i amb totes aquestes notícies catastròfiques que sentim, doncs genera uns nivells d'estrès i d'ansietat molt més alts, no? I també pensem que és una generació que està tenint uns alts nivells d'ansietat, molt més que les generacions anteriors, no? Mm-hmm. Llavors, sí que és una cosa que sol passar més sovint dintre d'aquest col·lectiu. Sí que és veritat que també afecta altres persones, persones, doncs, que són amants de la natura, doncs, persones que estan més lligades a l'entorn natural, perquè són molt conscients del que està passant, són més propensos a informar-se més, estan més al cas dels problemes i això, doncs, també genera més angoixa.
Mm-hmm. Clar, normalment els joves són els que estan més sensibilitzats, no?, i afectats per aquesta manca de responsabilitats de les generacions passades, i a mesura que som més conscients de les amenaces globals, no?, i de l'impacte que té, per exemple, l'escalfament global al planeta, aquesta ecoansietat augmenta fins al punt de que té efectes negatius a la vida d'un de cada dos ciutadans, especialment, com dèiem, entre els més joves. Per tal de intentar controlar que ens preocupi, és bo, però que generi ansietat fins a un cert punt, suposo que ocasiona un problema, no? I en aquest cas, és bo adoptar una sèrie de recomanacions, no una sèrie de consells que ens donaràs en aquests moments, no? Per tal de intentar disminuir una miqueta aquesta angoixa que pateixen, no?
Sí, a veure, sí, jo crec que a nivell individual, no? Si pensem a nivell individual, no podem fer molt, ¿vale? O sigui, primer el que hem de fer és acceptar i rebaixar les nostres expectatives, no? És a dir, també, doncs, entendre que no estàs sol i que sí que pot haver un canvi col·lectiu, ¿vale? Que tu està a les teves mans també, però és això, no? Vull dir, a nivell individual és més complicat, no? Assumir tota aquesta responsabilitat. Aleshores, doncs, bueno, entendre això, que no està sol i que pot haver un canvi col·lectiu, com per exemple, doncs, no sé, pots votar, doncs, a determinats partits, o et pots unir a un grup de persones amb aquestes mateixes inquietuds, al comentar, no?, totes aquestes frustracions amb altres persones, doncs et pot ajudar i transformar, doncs, aquest pànic o aquesta paràlisi en acció, no?, que aquesta preocupació sigui un pas cap al canvi. Al final sí que és veritat que els psicòlegs comenten que quan tu sents aquest tipus de notícies i notes certa angoixa, vale, senyal de bona salut emocional, no? Però el que no hem de fer és no para, és paralitzar-nos. I aleshores, doncs, hi ha moltes coses que tu sí que també pots fer, com pensar, doncs, què compres, com viatges, i passar, doncs, d'aquesta economia lineal de tota la vida, no?, de produir, usar i llançar, a una economia circular en la que, doncs, reutilitzem, reduïm, intentem consumir d'una manera responsable. I tot això al final doncs ens ajuda a fer, o sigui, a disminuir aquesta sensació d'ansietat i que tinguem una sensació de control molt més gran al poder dur a terme totes aquestes accions, no? És bàsicament això, sí.
I amb aquest sentiment de preocupació, no?, que és positiu, no?, és un pas cap al canvi. Clar, hi ha el fet de, vale, i ara què? Ara què fem? Ara què podem fer per tal de millorar, doncs, aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global? Perquè, per exemple, el 83% dels enquestats consideren que la gent no ha sabut cuidar el planeta, però ara mateix ells, els que tenen ecoansietat, què és el que volen fer? Com pensen, doncs, solucionar, entre cometes, aquest problema?
Doncs, a veure, és una mica el que he comentat abans, no?, de dir, intentar fer tot allò que està a les teves mans per poder, si al final és adoptar, no?, el rol en el que tu pots ajudar a cuidar el medi ambient i a cuidar el planeta, no?, i a nivell també, a nivell de solucions més globals, doncs jo posaria molt l'enfoc en l'educació també, no?, en l'educació escolar, en programes que tractin de connectar les persones amb l'entorn natural, no? Al final, doncs, els nens ho porten a casa, fa que això s'expandeixi, que arribi a les famílies, amb molta més gent, que això també, doncs, continuï en la universitat, que és justament aquesta etapa de l'adolescència on es veuen majors nivells d'ecoansietat, no? I trobar aquesta reconnexió amb l'entorn natural. També és molt difícil que li demanem als joves que cuidin allò que no coneixen, i educar a tot, anar a estar en contacte amb allò que volem protegir. I després és això, doncs, hi ha les petites accions del teu dia a dia i després, doncs, intentar, doncs, això a nivell... Sí que és veritat que una de les coses que provoca més ecoansietat entre els joves i que fa que se sentin molt més sols és doncs, la inacció dels governs, no? Aquestes notícies que sempre sentim, que, bueno, aquesta cimera, doncs, ha estat un fracàs, o aquest tipus de coses, no? Llavors, amb això, doncs, és intentar unir-te, doncs, a diferents col·lectius, no? Que, com he dit, doncs, a nivell individual sí, podem fer coses, però hi ha unes certes limitacions, no? I no podem tirar-nos tota aquesta responsabilitat a sobre, no? Quan doncs són molt depèn molt, doncs, de les accions que fan els governs, les empreses i tota aquesta part, no, d'educació mediambiental.
Doncs, Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta angoixa relacionada amb el clima i les crisis ecològiques que rep el nom d'ecoansietat, i doncs que tothom que tingui ecoansietat escolti les teves recomanacions i intenti, doncs, fer aquests passos petitets, no?, que pot fer cadascú per millorar una miqueta el futur del planeta, que al final està a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara volem parlar de el cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i, filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament, aquest factor socioeconòmic al qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys, la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
Uh-huh. El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
Uh-huh. I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part doncs també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. ara parlaves d'aquestes condicions, no? on viuen, hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no? Les famílies, en aquest cas monomarentals, doncs encara tenen més risc, i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa, i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, els mòbils, ordinadors, etc, que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Aquest és, de fet, el tercer informe, no, la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles, i veiem que uns anys després la situació continua igual, perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda, i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. És un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials, i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país. També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
I tenint en compte que veu fer aquest informe, com ara comentaves, no, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no, que era augmentava considerablement, no?, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya. Com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no es fa una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural. És a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí un any, aproximadament, el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar al nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar granja doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? O qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no es tirin perquè, clar, si comptes un darrere de l'altre, acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, no sé si, bueno, recordaràs doncs, tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte,
quan
sí, sí.
Tot el tema de la palma, llavors o sigui, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que bueno, pues, t'aspecta doncs, una mica lleig, no? Aleshores es va haver de fer doncs, aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com bueno, una cosa normal, no? Que menja aquest plàtan que estava que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és més aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. De vegades veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte doncs, ha perdut una mica el seu color, tal, però és totalment, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple doncs, els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns dels altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar, doncs, aquest consum, no?, a través de, doncs, el consum humà, no?, a través de la donació, per exemple, dels aliments, o la seva redistribució, i també, doncs, incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no?, que són els aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs es poden trobar altres usos, com per exemple, doncs, marmelades, no?, que també es fa, doncs, amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, en segon lloc, seria, doncs, el consum animal, no?, per fer pinsos o compost. O sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment, doncs, això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat, i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofita el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat, no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no. Quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra?
A veure, o sigui, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar, doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però amb menys quantitat, per justament, doncs, comprar el que sabem que realment consumirem. I això també, doncs, fa, doncs, fomentar, doncs, tots aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder, doncs, també comprar directament al productor. I després conservar molt bé els aliments dintre de casa, no? Sabem també que, doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures, doncs, les fan malbé, no? Llavors, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs fa que l'enciam duri menys, no? Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinar més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no?, que alimentari, és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no?, que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar, doncs, a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Al final, tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia, i també, doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei, doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries, i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem, doncs, el menjar com cal, i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que
distribuir-ho de manera correcta, no?
Exacte.
Hem de pensar que quan desperdiciem aliments, doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida, atenció, perquè recordarem l'entrevista que dimarts, juntament amb el meu company José Miguel Cruz, vam fer a l'Antoni Orozco. Ens va explicar els secrets que hi ha darrere del seu nou disc i també el documental que recentment ha estrenat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo...
¿Qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Con la final de la Liga de Naciones y un duelo épico. Portugal-España. La final de Roland Garros. El gran premio de MotoGP de Aragón.
¡Qué velocidad!
Más playoff de ascenso a primera. Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este domingo, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com anunciàvem fa uns minuts, ha arribat el moment de recordar aquella entrevista que vam fer el meu company José Miguel Cruz i jo dimarts passat a l'Antonio Orozco, que ha tret nou disc que es diu El tiempo no es oro, i ens explicarà què és el que s'amaga darrere de totes aquestes cançons que ha fet.
És la veu de l'Antoni Orozco, és que no es pot confondre. I aquesta cançó, volíem començar precisament amb aquesta cançó, que es titula Te estaba esperando, perquè ha estat escollida, o és la sintonia oficial, de la Vuelta Ciclista 2025. Tenim aquí l'Antoni Orozco, però no el tenim només amb ell, perquè jo amb ell només no m'atreveixo. Tinc a la Mar Puerto aquí amb mi. Hola, Mar, què tal? Benvinguda.
Bon dia, com estàs?
Benvinguda. Mira, està aquí amb nosaltres l'Antoni Orozco. Antoñito, com estàs?
No podem estar millor acompanyats, eh?
Què tal? Com estàs?
Qué contento estoy de que estés aquí.
Te estábamos esperando, sí, ¿no? Sí, como sí. Dice la canción, te estábamos esperando.
Muchas gracias. Agradecido, gracias por la invitación. Y hay muchas cosas que hablar y muchas que celebrar.
Y muchas que celebrar. Vamos a empezar por las que hay que celebrar. ¿Qué hay que celebrar?
Pues me gusta. Espero no parecer gilipollas cuando diga esto.
En absoluto. En todo caso, te lo hubiera dicho antes de entrar.
Quiero celebrar hoy con todas las personas que nos están escuchando que estamos muy cerca de terminar el segundo día en el San Jordi, que aparte, bueno, que esto es como una cosa de locos contarlo, pero yo es que lo cuento y todavía no me lo creo. Entonces, quiero dar las gracias y aprovechar este momento para decir que no puedo creer todo lo que está pasando, no puedo creer todo lo que estoy viendo, pero que gracias a toda la gente que de alguna forma lo hace posible cada día.
Bueno, recuerdo que el San Jordi estarás el 29 de noviembre.
Y el 28.
Y el 28 y 29 de noviembre. Son dos días que estarás en el San Jordi llenándolo.
Sí, tío. Muy fuerte.
O sea, tú miras, te miras al espejo, apagas la luz y lloras, ¿no? Porque esto es increíble.
Yo no, hay cosas que todavía no, o sea, me cuesta mucho creer, pero está pasando en toda España, no está pasando también en algunos países ya en Latinoamérica. También puedo anunciar hoy, que también podemos celebrar esto, que ya están a punto y estamos muy cerca de anunciar todas las fechas en la mayoría de las capitales europeas que vamos de gira en marzo del año que viene. Eso es otra pasada, nunca habíamos estado en Suiza y vamos a estar, o sea, en un montón de países donde vamos a estar por primera vez también, y otro montón que repetimos de años anteriores, y es que te juro que a mí me pincha ahora mismo y no sangro.
Con tanta experiencia, ¿no?, años de carrera que llevas, realmente no te puedes esperar llenar otra vez el Sant Jordi como otras veces lo has llenado, ¿no? Teniendo ya tantos éxitos, al final no lo normalizas y continúas creyéndote, o sea, no creyéndote lo que te pasa.
No, pobre de mí, pobre de aquel que normalice algo así. No, esto es algo totalmente excepcional que pasa después de muchísimos años de trabajo. A mí antes nunca, o sea, yo nunca había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Supongo que esto es la... A veces me dicen, mis hermanos me dicen, bueno, pero después de tantos años, pues
claro,
es normal que recojas estos frutos. Yo pienso, claro, no creo que sea algo normal, creo que es algo extraordinario. Así lo vivo. Supongo que por eso la gente me dice, oh, qué bien, es que contento se te ve, hombre. Es que estoy viviendo probablemente el momento más dulce de toda mi carrera, y esto después de 25 años haciendo lo que hago, pues resulta un poco... Bueno, yo le doy la importancia, créanme, cada mañana me levanto y le doy las gracias a la vida, de alguna forma, por lo que me está pasando.
El momento más dulce, que también llega en un momento en el que dices que es el mejor disco de tu vida, ¿no? El tiempo no es oro. Dices que es el mejor disco que has hecho hasta ahora porque le has dedicado eso, ¿no? El tiempo que antes no le habías dedicado, ¿no?
A ver cómo vendes esto.
Pues
porque todos decís, este último disco es el mejor.
Es eso, ¿no? Siempre dices, es el mejor disco, es el mejor de mi carrera.
Me gustaría decirte, y lo voy a explicar muy fácil y todo el mundo me va a entender. No solamente es el mejor disco de mi carrera, que ahora te voy a explicar por qué es, que lo es, sino además el más caro, que también lo es. Y no es porque hayamos gastado más dinero, sino porque es el disco al que más tiempo le he dedicado de todos los que anteriormente he hecho.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo
se ha dedicado? Pues he estado un año con sus días y sus noches, un año entero, intentando escribir las mejores canciones de mi vida. ¿Y sabes por qué? Sé que son las mejores porque nunca antes había dedicado tanto tiempo a escribir canciones. Nunca antes había llegado al límite de mis posibilidades como escritor. Y ha llegado un momento en el que he dicho... Se acabó. Cuando llega la canción número 24, y lo puedo decir el número, cuando llega la número 24, para llegar a 24, si no, debo haber escrito más de 100 canciones durante todo este año. Llegando a la número 24, terminada, vestida y arreglada y acabada, dije, si sigo escribiendo canciones, el siguiente es un sanatorio. O sea, ya pero, estaba llegando a un punto de locura, mira.
Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Pero, pues, a ver, hay que ser muy prolífico porque, a ver, yo no soy compositor, pero entiendo que hace falta un punto de inspiración,
claro,
¿no?
Sí.
Que no es, venga, me siento, vamos a escribir aquí canciones.
Esto es
así.
¿Cómo encuentras ese punto de inspiración?
Ese es el problema. Es como intentar pensar o suponer que las cosas pasan porque por el acto divino de la inspiración. Y eso no es verdad. Mira, José Miguel, te conozco desde que yo tenía 14 años. Te he escuchado en la radio desde que nací. Y si alguien me dice a mí que tú estás aquí hoy en la COPE a mediodía por un acto divino de la inspiración...
Recuerdo tus maquetas en Radio El Hospitalet.
Tú estás aquí hoy por muchos motivos, pero principalmente porque has dedicado tiempo y mucho tiempo. Y cuando uno hace algo importante en la vida, lo único que le puede dedicar para que sea importante es tiempo. Y eso es lo que tú has hecho. Yo te recuerdo toda la vida en la radio, en unos sitios, en otros, pero trabajando y trabajando mucho. Cuando yo escribo, que luego se hizo un documental que se ha estado emitiendo y se está emitiendo en alguna plataforma, yo lo que hago es metodizar las cosas. Yo digo, pero a ver, si yo tengo que escribir las mejores canciones de mi vida, ¿cómo puedo escribir las mejores canciones haciendo lo mismo que he hecho antes?
Hay que cambiar.
Entonces, lo que hice fue crear un método, pues como una persona que se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo con la intención de ser mejor en lo que hace. Entonces, medí el tiempo, digamos, para que os hagáis una idea, yo suelo levantar muy temprano, será por la edad. Entonces, según va avanzando el día, yo hacía como ir al gimnasio de forma metódica, concentrarme también en las cosas que iba a comer y a comprar, pero empezaba el día trabajando. Estaba entre 3 y 4 horas por la mañana, 3 y 4 horas por la tarde, nunca menos y tampoco más.
Establecer una rutina, ¿sabes?, ¿no? Al final.
Establecer rutinas. Y te puedo prometer que no ha ido ni una sola canción que no la haya puesto contra las cuerdas. Me he ido muchas veces a la cama pensando que había escrito el mejor disco de mi vida y me he levantado diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿sabéis qué? Cuando una canción llegaba a ese punto y se daba la vuelta y no tienes por dónde cogerla, como yo le dedicaba mucho tiempo, las canciones, como las grandes ideas, no tienen por dónde escapar. Si tú las tienes mirando...
La vas redondeando,
si las
la vas haciendo, la vas
frente,
fabricando.
Final, no escapan por ningún sitio. Y ha habido canciones que nacieron siendo un mal sueño y se han convertido en lo que, por ejemplo, te juro que no hay un segundo que no piense en ti, o esta misma te estaba esperando, que se han convertido hoy ya, en este momento, hoy os puedo decir que son de las canciones más importantes de mi vida. Yo nunca he tenido una campaña en la Vuelta Ciclista a España, que como todo el mundo sabe...
Es un gran escaparate,
es uno
también,
de los escalones más importantes que puedan existir. Y yo es que no me lo puedo ni creer, si es que yo el otro día estaba con la gente grabando el videoclip para esta y haciendo un anuncio para la televisión, y yo decía, pero ¿cómo...? Pero qué suerte, Dios mío, pero, o sea, ¿cómo me puede estar pasando esto? Pues son cosas que te pueden cambiar la vida, de alguna forma, ¿no? No sé si para bien o para mal.
Yo creo que para bien, ¿no?
Hombre, para, claro. Yo, en mi recuerdo, las canciones que estaban en la Vuelta Ciclista a España se convirtieron en canciones muy importantes. Claro,
me estoy volviendo loco poco a poco.
Porque hay muchas canciones.
Esta me entró como un gusano en el cerebro, te lo juro, ¿eh? Esta canción del Me Estoy Volviendo Loco Poco, de Azul y Negro, que creo que sí, Azul y Negro, se me metió en la cabeza como un gusano. Son de esas canciones que se te quedan, ¿eh?
Es así, yo siento, ¿ves? Yo, ¿cómo no voy a ser consciente y capaz de saber que lo que me está pasando es totalmente único? Y cualquier persona que esté ahora mismo, no sé, gente que esté en el coche, en el taxi o en el trabajo, pues entienden que lo que yo estoy diciendo es una oportunidad para mí como profesional en mi trabajo, que yo he dedicado toda mi vida a esto y que me lleguen estas cosas es como, no sé, o sea, lo intento, pues eso, disfrutarlo a cada momento, ¿no?
¿Y cómo es, en qué momento te planteas escribirle una canción al ex de tu mujer?
Eso, porque eso Mar lo tenía como una espinita.
Porque eso me ha impactado muchísimo, digo, escribirle una canción al ex de tu pareja.
Yo he escrito una canción al ex de mi pareja, porque es una canción que se lleva por título Lo Inevitable, y es que cuando tú decides compartir la vida con alguien, tienes que asumir de alguna forma que esa persona con la que estás a punto de compartir el resto de tu vida y todos tus secretos y todas las profundidades de tu corazón y de tu alma, lo vas a hacer con alguien que ya tiene recuerdos,
claro,
que tiene una caja negra,
que tiene un pasado,
que tiene una vida,
tiene una historia.
Y una vida, y yo quisiera pensar, pero el ex, ¿qué es lo que no vio? ¿Sabes? Para
es como darse, qué suerte tengo,
para darse,
¿no?
Cuenta
es
que la mujer
así,
con la que yo estoy compartiendo mi vida, es el principio de cada día y el final del mismo. Y no hay nada en el camino que yo pueda decir que no sea digno de guardar en mi corazón para siempre, que es lo que no vio. Intento explicar en esta canción que hay cosas que son inevitables. Y una de ellas son los recuerdos. En la vida hay dos cosas que son fundamentales e inevitables. Los recuerdos y el tiempo. El tiempo es lo que es inamovible. Y los recuerdos son como son y nadie prescinde de ellos. Están para siempre. Así que si aprendes a convivir con los recuerdos de la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, créeme, todo es mucho más fácil.
Oye, precisamente ahí, no sé si dijiste aquello de he llegado a tener pesadillas con las canciones que escribo.
Sí.
¿Con alguna en concreto?
Va relacionado con lo que te dije antes, que cuando tú intentas hacer un trabajo muy pro, ¿sabes? Y yo digo, voy a hacer el mejor disco de mi carrera, y así lo declaré en los medios de comunicación. Cuando me lo preguntaron hace un año y pico, dije, me tengo que retirar un tiempo porque no me encuentro muy bien, y me voy a retirar para escribir el mejor disco de mi vida. Y luego, ¿cómo lo hago? Entonces cuando me puse a trabajar de esta forma tan metódica y me iba a dormir por la noche, decía, hoy he conseguido una idea buenísima, tengo algo increíble que contar. Y me iba con mis acordes felizmente a la cama. La sombra de estoy hecho de pedacitos de ti, devuélveme la vida, mi héroe, entre sobras y sobras me faltas, el viaje, temblando. La sombra de esas canciones era tan larga que soñaba, tenía pesadillas con ellas.
Pero ahora se suman nuevas, ¿eh? Porque
sí, pero
están al nivel, ¿eh?
Chico, qué noches debes pasar, ¿eh?
Sí, pero
y con pesadillas, imagínate todas ahí.
¿Con qué te comparas? Tú dices, estoy haciendo una buena canción, ¿y con qué lo comparas?
Claro.
¿Y a quién se las canta?
Pero no las pones a prueba con la familia, con amigos y tal. Vamos a poner contra
ni
las cuerdas.
De coña.
Ah, ¿no?
Tío, claro que no.
Es que hay gente que lo hace esto.
Claro que
claro,
no.
¿En qué momento sabes
no se
que
enseña
es buena
nada
esa
a nadie?
¿Te la quedas
jamás
siempre para ti?
Mira, hay una anécdota. Pablo López, que es probablemente es como mi ser soñado, ¿no? Mi ser de luz, como el músico más inspirador y la persona más inspiradora que conozco. Yo hace mucho tiempo, o sea, que no le enseño las canciones, no lo hago, pero tampoco se las enseño a mi hijo, que es un músicarro que te mueres.
DJ,
porque
¿no?
Mira, eres un productor
lo está
y está haciendo cosas en el mundo de la electrónica,
sí,
pero pero bueno, no quiero hablar de él, que luego vale, me riñe.
Sí, sí,
que,
sí, se cabrea de nuevo.
Yo no le pongo las canciones porque si yo le pongo una canción a Pablo y Pablo frunce el ceño, o sea, hace un gesto o hace un algo así como, digo yo...
Ya te has rayado, ya está.
Ya está.
Y cojo la canción y va directamente al cubo de la basura. Entonces lo que hago es que no le enseño nada a nadie para que no se... Para que
dudo también que algunas veces lo haya hecho, ¿eh?
No, sí lo hace, sí lo hace. ¿Sí? Claro, sí, claro.
Cuando hay confianza...
Sí, ya, no, también claro. Puede ser, entonces, también puede ser. ¿Sabéis lo que hice? Llegar a la conclusión, cuando llegué al tope, que había terminado 24 canciones, elegí a 5 personas, siempre impares, para que pudiesen elegir entre las 5, pudiesen elegir las 12 canciones que más le gustaban entre las 24. Y los puse impares para que no tengan que discutir, porque si son impares, siempre gana un lado, ¿no? Y entonces, cuando estuvieron elegidas las canciones, que tardaron semanas en elegirlas, entonces, a partir de ese momento empecé a intervenir yo, pero hasta ese momento yo puse las canciones todas, porque todas estaban en el rango que yo, digamos, entendía que era el top más elevado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, la canción Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, que luego se convertiría en el single de este disco, uh-huh, y la canción más importante de este año para mí, y del año pasado también, y de los anteriores también, yo voté que no. Para que todo el mundo sepa, hostia, que dije no. Y yo dije, esa canción no puede ser el sencillo.
Pues lo es.
Y entonces, como éramos impares, terminé aceptando la votación ajena, y menos mal.
Y encima colaboración también, ¿no? De esa canción,
sí,
con...
Claro, pero lo de Dani Martín viene después, Martín, que luego te lo cuento, lo de Dani Martín llega después. Pero yo digo, esa canción no puede ser el sencillo, no me representa.
Pues mira,
o sea, nada más lejos.
Y mira.
Y se ha convertido en la canción, yo qué sé, o sea, de mi carrera, probablemente de las más importantes ya en este momento, sí, pero sobre todo porque aparece la figura de Dani Martín. También por mi hija conocido, el chico guapo con el pelo rosa.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Aparece Dani y Dani le pone la puntilla a la canción y la pone en un lugar que, bueno, que ya me gustaría a mí, ¿sabes? Imaginar que una canción puede llegar hasta ese lugar, ¿no?
Pues, oye, precisamente cuando quedan pocas entradas ya para el San Jordi.
Qué poco te dejo hablar, ¿eh? ¿Te das cuenta?
No, pues aquí has venido a hablar tú.
Me encanta, ¿no? O sea, me flipa este momento porque trae José Miguel Callaete, ¿no?
No, claro, pues yo vienes aquí, yo vengo a escucharte a ti. A mí ya me tienes muy escuchado, eres tú, la noticia ahora mismo eres tú. Y el San Jordi, precisamente, 2 días, que esto sí quiero remarcarlo,
Dios mío,
el 28 y 29 de noviembre, y queda ya muy poca cosa.
Sí, o sea, el 28 fue el primer día que salió a la venta, creo recordar. Bueno, primero fue el sábado, no recuerdo. Igual fue el 29. Entonces salió... Y se fue tan rápido que alguien se atrevió a decir, ¿hacemos otro día? Y yo, no puede ser. En realidad alguien ha dicho que vamos a hacer otro día.
Súper
¿cómo que no puede ser? Y entonces se puso a la venta el segundo día. Y hoy puedo decir que sí, que quedan muy poquitas entradas. No puedo creer, también puedo decir, y lo voy a decir, no va a haber un tercero. O sea, eso no va a pasar. Y... gracias, porque es que no puedo creer,
Pues estamos ante un éxito, porque cuando se presenta un tema y un trabajo propio con esta pasión, con estas ganas, en tantos formatos, empiezan en Mérida el día 5, pasado mañana, y ya está todo agotado, 2 días en Mérida. Cuando tenemos todo esto, cuando tenemos esta pasión, explicando su trabajo, por eso he dejado hablar tanto, porque lo explica con tanta pasión, lo has explicado con tanta pasión, que ¿cómo me voy a atrever a cortar que presentes a tu trabajo con esta pasión? Imposible. El tiempo no es oro de Antonio Orozco. Oye, una vez más, estoy tan contento que hayas venido.
Gracias.
Y Mar también. Dos estamos contentísimos.
Gracias.
Y no te desees suerte, porque ya la tienes, porque cuando se trabaja y se trabaja bien desde la pasión, el triunfo siempre llega.
Muchísimas gracias.
Y se dedica tiempo, ¿no? Como dice el mismo nombre.
Antoñito, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias a vosotros y os mando un beso enorme y un abrazo más grande todavía. Gracias.
Doncs hem tingut la fortuna, el privilegi i l'honor un cop més de rebre aquí, més que a un autor, a un amic, perquè es coneixem ja des de fa tants anys. Ens vam trobant per emissores per allà i per això sempre és emocionant poder tornar a entrevistar un cop més, a xerrar un cop més, a rebre un cop més aquí a que és casa seva, Cope Catalunya i Andorra, l'Antonio Orozco, i aquest t'estava esperant. Ara, la canció de la bicicleta, us vais a avorrir de oír-la, perquè és sintonia de les bicis, cada dia va estar ahí, pam, pam, pam. El t'estava esperant, el tiempo de nosotros és el trabajo. Bé, què tal? De seguida en parlarem d'una qüestió, i és com afecta l'obesitat a les malalties cardíaques, i en parlarem aquí, a migdia Dia Cope, a Catalunya i Andorra. Ensenya'm a creer.
Queremos hablar de que el Hospital de San Pau y Santa Creu de Barcelona son el primer hospital de España que implanta el sistema de identificación de colores para las personas con daltonismo. El objetivo es dar visibilidad a esta alteración genética y que el hospital sea más inclusivo con estas personas, ya que este sistema, que consiste en un alfabeto de colores similar al braille, permitirá hacer más accesibles las indicaciones del centro. Sobre el tema, para que nos hable un poco de este nuevo mecanismo, podemos decir, hablamos con Arancha de la Peña, que es directora de Relación con el Usuario. Arancha, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas, aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo. Uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario. Y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para, pues, por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arancha, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay cuatro grupos diferentes de discromatopsias, desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo. Entonces, les cuesta distinguir también entre el azul y el verde o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara. Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Entonces, ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana, incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo. De hecho, han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho es decolorar, partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro. Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris, y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor, para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria, porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de colorar correspondiente a cada uno de los colores, con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando esos medicamentos en farmacia ambulatoria. Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Pues como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido. Porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discomatopsia. Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que nosotros damos servicio, más las personas que llegan porque somos un hospital de terciario de alta complejidad, damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva. Pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorad que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio, no tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. En centros comerciales también, pues para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque eso es algo básico en nuestro día a día.
Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de claro. Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, ¿no? En ese sentido, si no tienen claro. Pues esta ayuda. Entonces sirve de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja. Claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo. Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discromatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea...
Aún es un poco tabú, ¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas Exacto. por la calle andando como si fueras claro. en coche o con algún transporte. Al final
claro.
Influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así
sí,
que sirve de muchísima ayuda.
Tiene que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorat también, pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
I ara volem parlar també d'un tema seriós, perquè un 53% de les empreses afirmen que existeix discriminació per edat a l'hora de contractar sèniors. Segons l'enquesta, el talent té edat 2024, feta per la Fundació Pimec. L'estudi detalla que els dos principals motius són, segons el 35% de les companyies participants, perquè es prefereix optar per perfils més joves, en percebre'ls més modelables i en un 27% pels sous elevats. L'anàlisi remarca que continua la dificultat d'incorporar majors de 55 anys, motiu percebut enguany per un 25% de les empreses respecte al 36% de l'any passat, i la iniciativa de la Fundació Pimec doncs preveu algunes mesures proposades pels empresaris, com per exemple ara el contracte especial per majors de 45 amb bonificacions creixents del 86% al 97%. Per tant, la discriminació per edat, l'edadisme, és un fet. Avui en dia passa, i passa sobretot també
amb les dones, sobretot dones majors de 55 anys. Aquesta bretxa de gènere s'ha reduït en els últims anys, però encara persisteix, sobretot entre els 55 i els 64 anys. Nosaltres parlarem ara mateix amb la Carmen Buissan, que és una lluitadora perquè amb els seus 55 anys ha hagut de fer mans i mànigues per sortir del pou en el que va caure a l'etapa de la Covid. Ella mateixa ens explicarà la seva caiguda i com va sortir del pou en una edat tan complicada, als 55, als 56 anys, i va doncs, poder tornar a treballar, i més encara en aquesta època de la Covid, on encara era molt més complicat. La Carmen tenia 56 anys, en aquella època era autònoma i prestava servei als hotels, un negoci que va patir molt doncs, amb l'etapa Covid i es va quedar gairebé sense activitat. A més, és mare de tres fills, separada, i des de la Fundació PIMEC li han donat doncs, molt de suport per poder resistir. Carmen Buissan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parles d'una època complicada, no?, de sortir d'aquest pou. Explica'ns una mica com va ser la caiguda, diguem, i com vas poder-te'n sortir amb 56 anys.
Doncs jo, abans del Covid, em dedicava, era autònoma i em dedicava a organitzar esdeveniments presencials. Lo qual, amb la Covid, tot es va cancel·lar i em vaig quedar sense feina. Durant la Covid vaig trampejar fent diferents coses, pensant que la cosa no duraria molt, però va durar una mica més del previst. El cas és que quan ja començava a arrencar tot, doncs, molts clients tenien por d'un altre cop de tornar a fer esdeveniments. Jo no estava molt segura de què volia fer, ja tenia una edat, dic, bueno, doncs, arrencar tornarà a ser difícil, em busco una altra feina, quina feina en aquesta edat, i estava bastant desorientada. Fins que vaig veure un anunci a la televisió parlant sobre la fundació de PIMEC, vaig trucar i vaig acabar parlant amb l'Helena Martínez, i vam parlar que jo em sentia molt desorientada i molt perduda, sobretot què feia jo ara en aquesta edat. Torno a començar, què faig? Vam estar treballant molt, em van adjudicar un coach, ens vam agradar mútuament, jo volia que fos ell el meu coach, ell també va dir que em volia ajudar a mi, i va ser durant tot un any un procés d'acompanyament i de suport per decidir a veure com ho tornàvem a orientar. Vam decidir que tornaria a rellançar el meu negoci, i durant aquest tema els que vaig aconseguir de part de PIMEC, el que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, o sigui, és com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que bueno, em van promocionar per desenvolupar equip i buscar altres persones i que fessin el mateix que jo aquí a la regió de Barcelona.
I moltes portes tancades, per què?
Perquè estava massa formada per segons quines posicions, o els sous eren... els requisits eren de sènior, però els sous eren de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg. Però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu vés treballant i després ja et direm.
A més, ets mare separada i amb tres fills, una situació que complicaria encara molt més doncs, el fet de poder trobar feina, no?
És una cosa molt espanyola. La meva feina és molt internacional i és una cosa que jo no trobo quan estic viatjant a l'estranger. Em relaciono amb molta més gent de la meva edat i... L'experiència és un grau. Es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que es busca poder personal amb una mica... Que no és tan important l'experiència com el sou. I és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
I Carmen, explica'ns quines són les principals conseqüències que pot tenir per una persona gran, per exemple, patir aquest tipus de discriminació d'una forma reiterada en la seva vida diària. Com pot repercutir tot això? Perquè estem parlant d'unes edats en què encara es pot treballar per molts anys, no?
Doncs, no sé, jo no diria depressió, però sí que en un estat bastant depressiu, bastant de tristor, de molt perduda. Què faig amb la meva vida ara? Yeah. Tornar a arrencar, els clients no volen fer esdeveniments, encara la gent té por, busco una altra feina, jo només sé fer això, seré vàlida, molta inseguretat, molta síndrome de l'impostor, seré capaç de fer una altra cosa diferent?
I creus que la societat sempre ha estat edadista? Que és un problema que s'ha agreujat amb el pas dels anys o que ja ho era de per si?
Bueno, depèn del que les empreses busquin. Si el que volen és estalviar en sous, doncs sí, la gent jove és més barata. No sé, valoren més experiència o la part econòmica. S'ha de trobar l'espai, s'ha de trobar qui et valori. A mi ara em valoren per l'edat. La setmana passada un client em referia a un altre i vas dir, busca Carme para trabajar porque Carme salva vidas, en el sentit de que lo que necessites, ella te lo va encontrar. I em definia com Carme salva vides.
Doncs, Carmen Buissan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i tant de bo aquest problema social que tenim a sobre se solucioni en algun moment i ja no es parli d'aquest edadisme perquè encara hi ha molta feina als 56 anys i endavant. Així que gràcies per explicar-nos la teva història i parlar amb nosaltres sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, gràcies. Adéu.
I en uns minuts parlem també de cafè aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Que ya he crecido, a ver si os dais cuenta.
¿Sí?
Bueno, quien dice una mujer, dice una muchachita.
Muchachita, muchachita.
Marisol reparte su alegría.
Sé bailar y cantar un poco.
Demuéstralo.
Por donde quiera que vaya.
¡Nos vamos al Brasil!
Eres toda, toda, toda una mujer.
Marisol rumbo a Río.
Deja la madre, que si no puede hablar. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué hijitas más lindas tengo!
Y las cuatro bodas de Marisol.
Un momento. A mí me dio ella palabra de matrimonio. Y a mí. Pero a mí antes que a nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento?
Nothing more than feeling.
Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer? Feelings of
the flow. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de cafè, del seu cultiu, i ho fem aquí al matí del cap de setmana. I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè i que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè a clima continental, sobre el qual, pues, bueno, es pot dir El clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda de tròpic, del tròpic, entre tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digues, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Pues mira, vam començar... he estat gairebé tota la vida, després de tenir una formació en sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic. Em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses. I això em va fer despertar aquesta curiositat. El cafè, el gra, el torrat, envasat, és tot el que he anat fent fins al moment. Uh-huh. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè. I així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya, que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, deia 5.000.
Ah, vale.
Sí. Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Uh-huh. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no?, per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè sí, fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual nosaltres ja hem fet una petita collita inicial. Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve, al vol del maig, aproximadament. Uh-huh. Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, pues, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilà.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història. Fins a intentar, a partir d'ara, començar a fer una sèrie de visites dins del sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder-vos obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè, però no veien realment el cultiu, i vosaltres... Doncs penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes, i que ara, doncs, ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant, és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m, i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada, i 1,30 m, 1,40 m. Amb la qual cosa, bueno, estem molt contents, perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, i inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíeu viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social del que hi ha darrere d'una tassa de cafè. El cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa. I la pulpa, a més, és dolça, entre moltíssimes altres coses. Molt interessant sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final doncs, vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí. Porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies. I tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I atenció, perquè augmenta la demanda d'allotjament solidari per pacients desplaçats a Barcelona. 7 entitats socials han ofert més de 66.000 pernoctacions durant l'any 2024 a pacients i familiars desplaçats a Barcelona per motius mèdics. Aquestes entitats gestionen 41 allotjaments amb 115 habitacions i col·laboren amb hotels per garantir estades gratuïtes a qui ho necessita. Tot i això, la demanda ha augmentat un 20% respecte a l'any anterior i 185 sol·licituds no es van poder cobrir per manca de recursos, un 16% més que el 2023. El cost teòric d'aquestes pernoctacions, si s'hagués d'abonar el preu mitjà d'un hotel a la capital catalana, superaria els 5,37 milions d'euros anuals. La necessitat d'aquests serveis, doncs, ha crescut, ja que Barcelona s'ha consolidat com a referent en medicina avançada i molts pacients requereixen seguiment domiciliari de mitjà o llarg termini després de rebre l'alta. Les entitats ara alerten que el problema afecta majoritàriament a famílies de classe mitjana que veuen reduïts els seus ingressos un 40% per l'aturada laboral del pacient i també del seu acompanyant. Una situació que impossibilita assumir els costos d'un lloguer o d'una estada en hotels. Actualment, les sol·licituds d'allotjament provenen principalment de pacients atesos a l'Hospital Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau, i les entitats reclamen una solució estructural i proposen seguir el model francès, on els hospitals públics construeixen i gestionen allotjaments per pacients i famílies. Des de la Fundació Josep Carreras denuncien que 185 famílies no han tingut alternativa d'allotjament perquè els hospitals no es reformen tenint en compte aquesta necessitat. Sobre el tema en parlem precisament amb una persona que ho ha patit en primera persona. De fet, va estar 6 mesos en un dels pisos d'acollida de la Fundació Josep Carreras i és l'Esther Milán. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, Esther, tu has passat per això, vas ser pacient en aquest cas, no?, si no m'equivoco, però et va acompanyar doncs, un familiar, no?, va estar amb tu un familiar en un d'aquests allotjaments. Com va ser la teva història?
Sí. Jo vaig estar ingressada a Sant Pau i per fer la recuperació vaig estar en un pis de la Fundació. I durant el temps que jo estava ingressada, el meu marit estava vivint al pis de la Fundació.
I en quin aspecte us va ajudar a tenir un allotjament com aquest?
A veure, l'aspecte és la seguretat que et dona saber que la part de la família que has deixat també està ben atesa i està bé. Perquè, clar, imagina't nosaltres sent de fora de Barcelona, jo ingressada a les 24 hores sense poder sortir d'una habitació i d'una bombolla i la resta de la família sense saber amb els trens si arribarà, si no arribarà, si vindrà, si no vindrà. Clar, la seguretat és molta.
Clar. Què tenies?
I això t'ajuda.
Clar.
Jo tenia una LMA, que és una leucèmia mieloide aguda.
I vas estar uns 6 mesos, no?, en un hospital, no? I per tant...
Vaig estar 2 mesos... Tres mesos a l'hospital,
sí?
i 3 mesos més o menys al pis.
Al pis, exacte. Sí, I amb sí. Tu, doncs, el teu marit.
Sí, amb ell. Ell va estar sempre amb mi durant tot aquest temps.
I clar, com veieu el fet de que hagi augmentat doncs, aquesta demanda d'allotjament solidari i que, en canvi, doncs, no es puguin cobrir totes les places per manca de recursos?
Jo crec que això desfavoreix molt el pacient, perquè el fa estar intranquil, no té aquesta seguretat. Jo penso que aquests pisos donen seguretat al pacient. També al familiar, no? Perquè sap que en un moment donat, si passa qualsevol cosa, el poden trucar i amb no res està a l'hospital. Llavors, el familiar també està molt millor, però més que res el pacient, que saps que aquella persona està bé, en un entorn còmode i tot. Això me sembla que ens ajuda molt als pacients.
Clar.
És molt important.
Com us vau assabentar? Sí, digue'm, perdona.
Quan surts, també tens una tranquil·litat de que tens un lloc segur on anar. Perquè, clar, el problema nostre és que estem molt baixos de defenses. No podem anar segons quins llocs. No podem menjar segons quines coses. I, clar, poder tindre un pis, cuinar tu i estar tu segur, això també t'ajuda moltíssim.
Com us vau assabentar, Esther, de que hi havia aquesta possibilitat de quedar-vos en un d'aquests pisos?
Mira, jo ho vaig saber perquè jo, des de que estava estudiant la carrera, era donant de mèdula. I veia la revista i estava al dia del que era la fundació, però la fundació, el seu vessant donant. No sabia la fundació l'altre vessant que tenia. I quan jo vaig caure malalta, vaig pensar, bueno, si fins ara tu has estat oferint-te a la fundació i tot, pregunta a la fundació a veure què pot fer per tu. I llavors em va venir un món. Perquè va ser la mateixa fundació que em va dir aquesta possibilitat. Ells mateixos, quan jo em vaig posar en contacte amb ells, em van dir, si t'han de trasplantar i necessites un pis, o necessites alguna cosa, avisa'ns que podríem tramitar-ho.
Clar. Per tant, vas passar de ser donant a ser pacient, eh?
Sí, 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 sí. Sí, molts anys sent donant, poder 30 anys sent donant,
imagina't.
I al final acabar ser pacient, sí.
Uh-huh. I ara recuperada ja, no, Esther?
Sí, tinc efectes secundaris i tinc conseqüències, perquè clar, això te deix, però sí, diguem que sí. Passant ITVs i, bueno, tirant endavant.
Uh-huh. Quins efectes secundaris t'han quedat?
Bueno, a veure, són diversos. És molts problemes a la pell, a la vista, i llavors també m'ha quedat un cansament. Que ara l'estan estudiant perquè com que també tinc... En quan me canso una mica, però una mica és no res, eh? Caminar 100 metres, me pugen molt les palpitacions i tot, ho estan estudiant. Però bueno, a veure, són danys col·laterals. Som aquí, és l'important.
Exacte.
Ens ajuden.
Mm-hmm.
No hem de pensar res més.
Sí.
I donar gràcies, sobretot donar gràcies.
I també, doncs, a la Fundació Josep Carreras, no?, que es dediquen amb cos i ànima, no?, a aquests pacients any rere any, i ara, doncs, també amb aquesta facilitat, no? Per tant, pacients com també familiars, que també imagino que la part dels familiars també deu ser molt important, molt sacrificada alhora, no?, tant físicament com psicològicament, no?, per acompanyar a una persona que estimes en aquest procés i també, doncs, cuidar-los a ells és important, no?
Jo crec que el pitjor per ells és la part psicològica. Va, jo el tinc aquí al meu costat, el meu home, dic que sí. El pitjor per ells és la part psicològica. Però, clar, te dic el mateix, saber que té un lloc a prop i tot, doncs, clar, li va donar molta tranquil·litat.
Clar, clar. Doncs, Esther Milán, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història, la vostra història, i també, doncs, me n'alegro de que t'hagis curat i de que ara ja estigueu tots dos a casa. Gràcies.
Gràcies a tu. Vale, molt bon dia.
I ara parlem de l'aeroport del Prat, perquè cap a on anirà la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat? El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis per posar traves a la seva ampliació. La infraestructura ja ha arribat als 55 milions de passatgers, que es considera el màxim de la seva capacitat, i les entitats economistes insisteixen en que l'ampliació és necessària des del punt de vista econòmic. Però avui volem parlar amb l'Ariadna, que és membre d'Ecologistes en Acció i també de Zero Port, i volem parlar amb ells precisament perquè són l'altra banda, no? Estan en contra d'aquesta ampliació. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Clar, vosaltres dieu que dificulta molt més la seva ampliació tot plegat, no? Esteu en contra de l'ampliació i bàsicament què és el que penseu sobre aquesta nova proposta i sobre la compra d'aquesta Casa Gomis, per exemple?
Bé, nosaltres la proposta de la compra de la Casa Gomis ens va arribar per sorpresa perquè no la sabíem que estava en marxa i nosaltres pensem doncs, que clarament està bé que es preservi una casa amb un valor arquitectònic i que sigui pública i que a més una casa que té un valor patrimonial important dins del delta del Llobregat i a sobre que s'obri l'accés a la ciutadania. Amb això estem totalment d'acord i tot perfecte, però el fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja en l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar. En canvi, els elements naturals, malgrat que ells tenen intenció de fer els elements naturals i els espais protegits, aquests sí que no es poden traslladar i quan es traslladen doncs ja no és el mateix i es destrossen. No? Mm-hmm. Pensem això.
I sobre el tema... Ui, se sent malament, oi?
No, ara millor, sí. Hola?
Ara millor. Ara. Sí, perdona. Vale. I sobre el tema de que la infraestructura, per exemple, de que l'aeroport del Prat ja hagi arribat a la màxima capacitat, no aquests 55 milions de passatgers... Què en penseu? Clar, creieu que a l'arribar a la màxima capacitat doncs, caldria ampliar-ho o quines altres propostes teniu en ment i creieu que serien més factibles?
Clar, nosaltres pensem que arribar als 55 milions no vol dir en realitat que l'aeroport estigui col·lapsat ni res semblant. Només vol dir que en alguns moments puntuals i amb uns horaris molt determinats està a la màxima capacitat, només en aquests moments. Nosaltres realment el que veiem és que s'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat a un límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent, implica també seguir augmentant la contaminació a l'àrea metropolitana, perquè l'aeroport és un gran generador de contaminació a l'àrea metropolitana, implicarà més vols i més contaminació, implicarà seguir augmentant el turisme amb els problemes que ja comporta la ciutat de Barcelona. Llavors, potser la classe política ha de pensar si aquest realment és el camí que volem o si ens hem de replantejar el model de ciutat i el model econòmic que volem. Això és el que nosaltres posem sobre la taula una mica.
I creieu que, per exemple, tal com diu el govern, és possible l'ampliació, en aquest cas, de l'aeroport del Prat i alhora protegir el medi ambient? O no són dues coses compatibles, segons vosaltres?
Segons nosaltres és totalment incompatible. Ja, per un costat, des del punt de vista de la contaminació, ampliar l'aeroport implica més vols, a més, volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, que per cert, tenim ja una sentència del Tribunal de la Justícia Europea contra la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana per tenir un excés de contaminació. És a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona, és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat, tal com està ara, que ja està molt malmès, perquè un 60% del delta està sota el ciment, és incompatible encimentar més el delta del Llobregat i pretendre mantenir uns espais agrícoles i naturals en funcionament. Mm-hmm. És totalment incompatible. De fet, el que nosaltres pensem és que s'hauria de replantejar, pensant en el futur de la indústria de l'aviació, s'hauria de plantejar un decreixement d'aquest aeroport i desasfaltar moltes parts del delta.
Doncs, Ariadna, membre d'Ecologistes en Acció i Aeroport, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre punt de vista. Veurem finalment què és el que passa amb aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però sembla ser que encara va per llarg, no?, perquè hi ha a favor i hi ha en contra, així que ara cal, doncs, equilibrar aquestes dues parts i veure finalment què és el que es fa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'aquí no res, continuem per parlar també amb un alcalde que s'ha guanyat l'admiració de tot el seu poble per fer això que us explicarem just després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
S'ha guanyat l'admiració i l'estimació i el respecte de tot el seu poble per tenir un gest amb tots els veïns. Això és el que ha fet i en parlem amb ell. Gairebé 5.000 pobles espanyols tenen menys de 1.000 habitants i aquests contínuament estan acostumats a veure els seus negocis i serveis reduir les seves activitats fins al punt de moltes vegades haver de tancar i acabar desapareixent. Aquest és el cas de Bovera, un poble de Lleida que va perdre l'únic supermercat que tenia, complicant d'aquesta manera la rutina i el dia a dia dels veïns. Ara bé, com a solució, han tingut sort en aquest aspecte i l'alcalde del municipi, l'Òscar Acero, va decidir posar-se en marxa i ajudar-los. Es va adonar de que podia utilitzar el seu taxi de 9 places amb un objectiu solidari i va començar a oferir gratuïtament els seus serveis com a taxista als veïns per traslladar-los al supermercat de Flix, el poble que es troba més proper i que està a uns 20 minuts amb cotxe. Avui en volem parlar amb ell, no?, perquè tant de bo tots els alcaldes fossin com l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenen els habitants de Bovera, no?, d'aquí de Lleida, per poder comptar amb tu en el dia a dia i que els ajudis en aquest aspecte, no?
Correcte, vull dir, va sortir un problema, que al poble no hi havia botiga. Nosaltres estem intentant de ficar una botiga municipal, però en tot això la burocràcia, vull dir, és massa llarga, i jo vaig dir, bueno, ja que vaig jo a comprar els dimecres, organitzo i faig un pregó al municipi, qui estigui interessat, que vingo, que jo els baixaré gratis perquè hi tinc d'anar jo, vull dir, no és un cost sobre els veïns ni res, vull dir, i els veïns no paguen res.
Clar. Tot això ajudant sobretot als veïns que més ho necessiten. Més o menys, quina és la mitjana d'edat dels veïns de Bovera?
la mitjana, ja hi ha molta gent jubilada, han tingut cotxe però ara no poden conduir, bene, i després ni tenim gent que han vingut al poble, que són immigrants, que estos no tenen cotxe, i també venen a fer el servei perquè clar, han d'anar a comprar.
Clar. Portes ja 5 mesos oferint aquest servei, no? I aprofites doncs, el que comentaves, no? El teu viatge per anar a comprar, per portar doncs, aquests veïns. Com us organitzeu per fer-ho?
Bueno, ara ja pretenent, ja és una rutina, ja com si fos una parada en un autobús, saben que el dimecres a les 10:15 truquen, ahí surtin cap a Flix, i el que fan és trucar prèvia per si no hi ha plaça, i puc baixar o no puc baixar. Si hi ha algú que no pot baixar, ells mateixos s'organitzen i també diuen, bueno, ja el que necessites, que són dos coses, ja te les compro un veí i li compre.
I a part d'això, teniu, per exemple, alguna solució d'ara en endavant, d'aquí a curt termini, per exemple?
Nosaltres tenim una solució, el que passa és que els polítics ens han donat una ajuda, però han rebut que podem fer obres al local que volem comprar, podem equipar la botiga tal com mane, però no tenim l'opció de la compra del local. I és el que estem apretant, vull dir, això va dirigit molt als polítics, que es donen compte que els municipis petits han de fer les coses una mica més a mida que no com fan en tothom, perquè a vegades, com és en el meu cas, tinc diners per poder invertir, per fer les obres de la botiga i equipar, però no tinc diners per poder comprar un local.
Mm-hmm. Suposo que, tot i això, els habitants de Bovera deuen estar molt agraïts, no?, per l'ajuda que els estàs mostrant, i suposo que això també, a nivell personal, deu ser una satisfacció, no?, per tu mateix.
Correcte, vull dir, això és molta satisfacció de poder anar a dormir, que estàs ajudant, i tampoc, vull dir, i si em costés alguna cosa, faria igual, vull dir, jo vaig al metge en persones grans que van a Lleida, i el seu fill me diu, mira, jo treballo i no puc vindre, pots acompanyar tu, i jo dintre la visita com si fos un familiar.
Imagina.
Li cobro el viatge, però les hores d'espera no li cobro, perquè crec que ho tinc de fer. Vull dir.
Uh-huh. Ets com un familiar més de tots els que viuen allà.
Correcte, vull dir, jo crec que jo sóc el primer que tinc d'ajudar els veïns, i el veïn també m'ajuda a mi, però vull dir, jo sóc el primer que té un problema un veí i el tinc jo, i intentem solucionar, però ràpid. Vull dir, no és com l'administració que diu, bueno, ja en parlarem d'aquí 3 mesos i ja no se sentarem. No, això és, ja s'ha de fer ja.
I quan fa, Òscar, que ets alcalde de Bovera?
Jo fa ara 14 anys que sóc alcalde de Bovera.
Fa 14 anys. I clar, des del primer moment ja t'has agafat, has tingut l'admiració i l'estima de tothom. Suposo que en el moment que vostè també necessiti alguna cosa, tindrà a tot el poble al seu costat, està clar.
Sí, sí, vull dir, jo dic alguna cosa i la gent està al meu costat, perquè jo també estic al costat de la gent.
Clar, per això mateix.
M'han vingut no a l'Ajuntament, venen a casa meva quan tenen qualsevol problema de lo que sigo, o de telefonia, o d'aigua, o de lo que sigo, que no se'n convence meu, però venen i intentem solucionar-ho.
Clar. Doncs, Òscar, tant de bo tots els alcaldes tinguessin i donguessin l'ajuda que tu dones a tots els veïns de Bovera. Tenen molta sort de tenir-te i també de que els ajudis doncs, en aquest viatge fins al supermercat més proper de Flix, a 20 minuts en cotxe, i tant de bo també doncs, d'aquí poc temps pugueu tenir aquesta ajuda que demaneu i tingueu doncs, aquesta nova botiga al poble. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Valdo, i jo des del municipi crec que tots els municipis, tots els serveis han de ser municipals. Si no és que no vindrà una empresa de fora a muntar un negoci al meu poble, que jo sóc conscient. Han de ser municipals, igual que tinc el metge o tenim qualsevol servei, una botiga o un bar o un forn de pal, tenim de tindre municipal. I això va funcionar molt bé.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Òscar.
Pues gràcies a vosaltres.
Dos estudis han obert una nova variable associada amb la nutrició i amb la forma com el nostre cos absorbeix i metabolitza els aliments. Ja no només és important pensar en la qualitat dels aliments que consumim i en la quantitat que mengem, sinó que també cal preguntar-nos quan ho fem, a quina hora del dia. Ho ha portat a terme un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona i ens ho explicarà ara la investigadora Camil Lasalle. Camil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al final, este estudio lo que dice es que, aparte de la importancia de lo que comemos y de la cantidad de lo que comemos, también es muy importante la hora del día en lo que hacemos, en la que lo hacemos, ¿no? Y cómo repercute esto en nuestra salud, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Eso es este nuevo campo de investigación que llamamos la crononutrición y realmente es importante añadir esta componente cuando evaluamos si comemos bien o mal. Tomar en cuenta no solo la calidad de los alimentos, la cantidad de energía que absorbemos, pero también cuando comemos. Y nosotros hemos hecho un estudio en una población de adultos en Cataluña para intentar determinar sus hábitos crononutricionales para ver a qué hora más o menos comían, desayunaban, etcétera, y queríamos ver el vínculo con el peso corporal.
Has dicho que se llama crononutrición, ¿no?
Sí.
Y todo esto es importante para saber no solo la relación con el peso corporal, ¿no? Al final con la parte física de cada uno, sino también a nivel de salud, ¿no?
Exactamente. Si te resumo brevemente nuestro estudio, nos interesamos en este caso al peso corporal y lo que observamos es que la gente que tenían un ayuno nocturno más largo, es decir, de 11, 12 horas, tenían un índice de masa corporal menor, es decir, un peso corporal menor, pero también que las personas que desayunaban más tarde o incluso que se saltaban el desayuno tenían un índice corporal mayor. Entonces, se tendría que combinar esta información en entender que es importante dejar descansar nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo durante la noche un tiempo suficiente para que se recupere a nivel de salud y también puede tener beneficios sobre el peso corporal, pero también que la hora más idónea para ayunar, digamos, es teniendo una cena más temprana y pero no saltarse necesariamente el desayuno. Y eso sabemos que es una estrategia que mucha gente tiende a hacer para intentar ayunar más tiempo, pero los estudios, no solo el nuestro, apuntan a que es importante comer, digamos que lo que comemos durante las primeras horas del día es cuando nuestro cuerpo es más eficiente para absorber, para procesar los nutrientes, particularmente la glucosa, con todo el sistema de la insulina. Y lo que se llaman los ritmos circadianos, uh-huh. Es decir, que en nuestro cuerpo hay funciones que van variando a lo largo del día y que se repiten cada día, cada 24 horas. Por ejemplo, la temperatura corporal va subiendo o bajando, hay hormonas, hay muchos mecanismos en nuestro cuerpo que van oscilando a lo largo del día y uno de ellos es justamente este procesamiento de los alimentos.
Por lo tanto, las comidas, por ejemplo, que hacemos, tanto el desayuno como después la comida normal, ¿no?, que hacemos al mediodía, serían más importantes que no después la merienda o la cena, que tendrían que ser más ligeras, ¿no? En este caso, desayunar por la mañana podemos decir que también ayuda a que estemos un poco más saciados, ¿no?, después durante el día, ¿verdad?
Exactamente, lo has resumido todo perfectamente, que cuanto más ligera y más temprana la merienda y la cena, mejor, que es importante intentar dejar unas 2 o 3 horas entre la última ingesta, es decir, la cena, por ejemplo, y la hora de ir a dormir, porque también tiene consecuencias no solo sobre la digestión, sobre cómo procesamos los alimentos, pero también sobre la calidad del sueño y lo que comentabas de del desayuno, es el momento, o sea, la mañana y el mediodía es cuando más apto nuestro cuerpo está para para procesar bien los alimentos, porque somos lo que se llaman animales diurnos, que estamos hechos para funcionar mejor durante el día, y es cuando todo nuestro mecanismo y metabolismo es más activo, es durante el día.
Uh-huh. De hecho, consumir, bueno, en el estudio, ¿no?, indica que consumir cerca de un 45% de la ingesta calórica diaria después de las 5 de la tarde no es recomendable, ¿no? ¿Qué pasa a partir de las 5 de la tarde para que esto pues no funcione de la mejor manera que en las otras horas?
Este es otro estudio que se ha hecho, si no estoy equivocada, en Estados Unidos. Sabemos que a nivel cultural en Estados Unidos se suele cenar más temprano que en España, y se suele usar este primer punto de corte de las 5 de la tarde para empezar. Es cuando ya... Si estamos en invierno, pues cuando ya empieza a anochecer posiblemente, y cuando las señales de luz transmiten a nuestro cuerpo que ya puede empezar esta fase más de descanso con el aumento de la hormona del sueño, que es la melatonina. En cambio, la hormona que nos activa, que es el cortisol, es cuando más bajo está, y sabemos que melatonina y insulina, que es esta hormona de procesar la glucosa, van un poco a contrapié, y cuando sube la melatonina puede impedir la eficiencia de la insulina. Por eso, bueno, no hay que tomarlo a pie de la letra lo de las 5 de la tarde, que uh-huh. empieza todo a ir de capa caída a las 5 de la tarde, pero es una buena forma de pensar que es cuando ya empieza a hacerse más oscuro, por ejemplo.
Claro, hay que guiarnos, ¿no?, con la luz solar, ¿no? Cuando empieza a irse es cuando también tenemos nosotros, ¿no?, que controlar un poquito más la comida que hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan de noche?
Sí, esto es un tema aparte que es muy, muy importante, porque se estima que en el mundo 20% de la población activa trabaja en algún tipo de trabajo de turno o de tarde o de noche, y particularmente para los turnos de noche es pone a prueba todo nuestro ritmo circadiano, porque vamos totalmente al revés de lo que el cuerpo nos pide. Entonces, pues hay estrategias a nivel de luz, de exposición a la luz, que sea lo menos azul posible durante la noche, pero si uno está trabajando en el hospital, pues es complicado, porque prevale más la seguridad de todo el mundo, del paciente, del trabajador, y necesitamos una luz adecuada. Pero a nivel de recomendaciones de cómo y cuándo se tiene que comer cuando se trabaja de noche, no hay unas recomendaciones muy fijas y muy claras. Está claro que estar despierto durante la noche puede despertar señales de hambre más a menudo, y podemos tender a querer comer más comida rápida, fácil de conseguir, que tiene mucho azúcar o mucha grasa, unas patatillas, unos snacks así que se pueden encontrar fácilmente en el lugar del trabajo, y ahí sí que podemos... Ya el primer paso es intentar actuar sobre la calidad de la comida que se puede encontrar en el lugar de trabajo, que se pueda encontrar fruta, verdura fresca, algún tipo de comida, pero lo que se sigue recomendando que lo máximo posible se coma más durante las horas del día, durante las horas de luz, e intentar seguir los mismos patrones de comida que se tendría trabajando de día, aunque sabemos que es difícil porque puede ir solapando con las horas de recuperación de sueño. Claro. Entonces, es más fácil de decir que de hacer.
Claro. Sí, es complicado, al final es gestionarlo, ¿no?, y organizarlo de algún modo, pero es complicado, ¿no?, porque vas un poco al revés del mundo, entonces es difícil de compaginar. danos un poco de ideas, por ejemplo, ¿no?, de cómo tendría que ser la cena, ¿no? Porque a veces pasa, a mí, por ejemplo, a veces me pasa, ¿no?, que estás trabajando todo el día y después llegas a casa y te apetece, pues, estar tranquila, ¿no?, acurrucarte un poco en el sofá y tiendes, pues, a abrir la nevera y a empezar a coger cosas, ¿no?, que quizás no deberías. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no saltarnos todo esto que dices y a la vez tampoco amargarnos mucho a nosotros mismos?
Es cierto que si conseguimos enfocar una buena calidad y cantidad de comida con suficiente proteína, que sea de origen vegetal o animal, particularmente con pescado o carne blanca, pues, o incluso productos lácteos, si conseguimos hacer esto durante el desayuno y el almuerzo, primero de todo podemos llegar al final del día con menos hambre, porque si es lo que comentabas al principio, ¿no?, que regula también el hambre, y si lo hacemos pronto durante el día vamos moderando un poco más nuestra ingesta. Lo que pasa es que si durante el día no has tenido tiempo de cocinar el día anterior y tener tu comida equilibrada, puedes, si no tienes mucho tiempo, ir corriendo y comer un almuerzo así no suficiente, llegas al final del día con mucha hambre, y ahí es un poco difícil controlarse, pero intentar calmar el hambre con unos frutos secos de buena calidad que tienen unas grasas saludables y también proteína, y esto puede ayudar a saciar, y a nivel del contenido de la cena, para que sea un poco más ligera, pues por ejemplo una crema de verduras y pan integral con un poco de queso, esto puede ser una cena perfectamente equilibrada. Y eso, si has conseguido cambiar un poco los hábitos y desayunar un poco fuerte, pero siempre con suficiente fruta, verdura, fibra y también proteína, incluso legumbres, ahí puede ayudar a llegar al fin del día sin querer abrir la nevera y coger de todo.
Claro. Y la importancia, sobre todo, ¿no?, para ir ya terminando, Camil, de dormir bien, ¿no? Porque dormir poco y encima también mal es malo, ¿no? Y puede incluso afectar a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, puede afectar tanto las señales de hambre, algunas hormonas del hambre que pueden estar alteradas cuando no dormimos suficiente. Realmente cuando no dormimos suficiente muchas cosas no van a ir tan bien, porque es el momento de reparación de muchas funciones corporales, es el momento que el cerebro toma para descansar, para ir desarrollando pues memoria, etcétera. Entonces nos afecta al humor, nos afecta a la memoria si no dormimos suficiente, pero también nos afecta a nuestra sensación de hambre, y además incluso alguna forma de metabolizar los nutrientes puede estar afectada cuando no dormimos suficiente.
Claro. Pues Camil, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Nos apuntamos todo esto que nos has contado, ¿no?, para empezar ya a hacerlo, que la teoría es muy fácil y la práctica se complica un poco más, pero seguro que a la hora de hacerlo nos acordaremos de esta charla. Y entonces nos apuntaremos todo lo que tenemos que ir haciendo a lo largo del día. Muchas gracias y también pues todo el mundo atento, ¿no?, a este estudio, que al final no solo la parte física, sino también la parte de salud hay que vigilarla. Gracias, Camil.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sovint es parla que quan hi ha un pacient amb càncer li recomanen que es continuï movent, que continuï caminant al llarg del dia, que mogui el cos en mesura del possible. Però avui ens volem preguntar com ajuda concretament l'esport en aquesta recuperació del càncer. Sobre el tema avui li volem parlar amb la Isabel Pérez, que és secretària general de la UFEC. Isabel, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, normalment es recomana, no?, encara que doncs es trobin una mica malament, doncs que es continuïn movent, que no es quedin al llit, per exemple, i que continuïn encara que sigui caminant, no? Però realment com ajuda l'esport a la recuperació del càncer? Quina funció té i quin percentatge doncs, de recuperació pot tenir per l'esport?
Pues jo crec que sobretot després de la pandèmia hem estat molt conscients de que la pràctica organitzada d'esport té beneficis més enllà pues, de l'activitat física, del moviment, d'una activitat suau, que fins ara més o menys érem tots conscients. Jo crec que amb el clic de la pandèmia vam ser plenament coneixedors de tots els beneficis directes que la pràctica esportiva organitzada podia tenir pues, tant a nivell físic com a nivell de salut mental, i això ara ho concretem amb aquest projecte que introduïs, amb el projecte Nereida, amb pacients oncològics de càncer de mama a través de la modalitat, en aquest cas, del REM de mar, del REM en aigües obertes. Mm-hmm. Amb l'impacte que esperem directament en aquestes pacients que participaran del programa és tant de guanyen flexibilitat, guanyen temps de recuperació i sobretot acompanyament en equip a la situació patològica que estan vivint.
Clar, és un programa, no, que es diu programa, projecte Nereida. Exacte. Que es, doncs concretament, no, és amb els pacients, amb les pacients de càncer de mama, no? I què és el que fan? Dius que és a l'aigua, però realment quin tipus d'esport fan? Perquè clar, tenint en compte, no, que hi haurà diferents graus, no, de la malaltia, que algunes dones doncs es trobaran millor que altres, al final ha de ser un programa adaptat a elles, no?
És un programa desenvolupat de la mà dels nostres entrenadors, de la mà de la directora del projecte, que també és especialista en la pràctica del REM, la Sònia Güell, però també acompanyat directament per l'equip mèdic de l'Hospital del Mar. I consta bàsicament amb tres sessions setmanals, dues de REM indoor i una en aigua oberta, i amb una embarcació estàndard, que és una embarcació olímpica que pot acollir doncs, fins a 4 pacients acompanyades de la timonera, que és l'entrenadora que els hi farà la pràctica esportiva recomanada. Aquí els beneficis, com deien, són tant de flexibilitat, de recuperació muscular, de coordinació i sobretot de mindfulness, de treure el focus de la seva situació patològica i de generar consciència d'equips d'acompanyament.
Clar, a part de l'activitat física, suposo que deu fer moltíssima activitat psicològica, no? Perquè deuen ser aquests 3 dies que expliques una desconnexió del món real, no? Del procés tan dur que estan passant, i deu ser doncs com el moment de relaxar-se, d'estar pendent d'alguna altra cosa i de centrar-se doncs potser en aquesta diversió que alhora també els hi fa bé per la salut, no?
És beneficiós, exacte. Al final és introduir-nos a la rutina mèdica, perquè es farà dins de l'entorn mèdic que les acompanya, introduir aquesta pràctica pues fora de les consultes i fora dels laboratoris, que és igualment beneficiosa per la seva recuperació, en la seva situació.
I quantes dones hi participen? Quan és el grup, per exemple, de 5 dones, és més gran?
El grup amb el que comencem el projecte són 8 i els entrenaments estan dividits en 2 equips, amb 4 participants per embarcació, cada 4 participants acompanyades de l'entrenadora.
I de quines franges d'edat parlem?
Són dones que van dels 35 anys fins a la 50.
Clar, i també suposo que deu ser un suport entre elles, no? Conèixer unes a les altres,
sí,
saber la situació de totes.
Exacte.
Doncs, Isabel Pérez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos a conèixer aquest projecte i ajudar aquestes dones amb els processos que estan passant, no? I doncs, ajudar-les en la seva recuperació. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
I d'aquí una estona parlem també de formatge aquí al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker. Citroën. Consulta citroen.es.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Espero que a tots els que ens esteu escoltant us agradi el formatge, perquè ara parlem d'això aquí al matí del cap de setmana. L'ofici de formatger no deixa de renovar-se, donat que la tecnologia i la innovació també són bastant influents en aquest sector. Per això, l'Escola Agrària del Pirineu fa més de 30 anys que porta a terme formacions amb l'objectiu de qualificar els professionals del sector, i aquesta tardor impulsa dos nous cursos de formació contínua. Formació de nous formatgers artesanals de Catalunya i també de Polònia. Sobre el tema parlem amb la responsable del projecte de formatgeria, la Nati Valls. Nati, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sou conscients de que la tecnologia, la intel·ligència artificial i totes aquestes innovacions juguen a vegades en contra, no, de molts sectors, però vosaltres els teniu molt presents i feu, doncs, que si us afecta, que sigui de la millor manera possible. I ho feu justament amb aquests nous cursos de formació, no, per poder ser formatgers, oi?
Sí, exactament. Nosaltres el que ens interessa és que amb les formes de sempre, però adaptant les tecnologies modernes, doncs es pugui continuar fent formatge. És a dir, no, certes anys no vol dir renunciar a les oportunitats que ens dona la tecnologia, això és evident.
I aquests dos cursos de formació en què consisteixen?
El primer curs que ja s'ha acabat és el curs bàsic, que és on es comencen els nous formatgers a formar a les, amb aquelles coses més elementals que és necessari saber o disposar per poder fer una formatgeria i començar a fer formatges. Es comencem fent pastes làctiques i pastes de prensades, el més senzill. I el segon curs és un curs sobre propietats organolèptiques del formatge, és a dir, els formatgers han de saber com és el seu formatge i com l'han de descriure, el mateix que es fa, per exemple, amb els vins, no?, que s'explica exactament com és el seu vi a partir de saber com descriure'l, no?, trobar descriptors. I això és el que farem en aquest altre curs d'organolèptiques que farem ara al mes de novembre.
Mm-hmm. Els alumnes aprenen tècniques, no?, i els principis de la formatgeria habituals, tant en una part teòrica com pràctica. I clar, una de les coses que crida l'atenció és que vinguin expressament, no?, una trentena de persones de Polònia fins a Catalunya per conèixer aquest sector, no?, i per fer una formació i professionalitzar-se. O sigui, estem parlant de que venen especialment d'altres països per aprendre aquí l'ofici de formatger.
Sí, és un grup de Polònia, d'una regió de Polònia que s'assembla molt aquí. És una regió també amb molt bestial de vaques i llet. I tenen una cosa que és interessant, és que tenen un sector industrial molt potent, però un sector artesà no gaire organitzat. I en aquest sentit, el viatge a Catalunya és això el que els interessava a ells, no? Saber una mica com ens hem organitzat a nivell del petit productor, no?, per poder produir formatges i comercialitzar-lo. Era una mica aquest el seu interès. Per això estava bé que fessin aquesta ruta per Catalunya.
Uh-huh. I de quin tipus de formatges parlem? De tots en general? S'especialitzaran, per exemple, en uns concretament? Com aniria això?
No, aquí, per exemple, a l'Escola Agrària, nosaltres el que fem és formatges de tot tipus. Uh-huh. És a dir, precisament el que intentem és ensenyar tot el ventall de formatges que hi ha ara al mercat i també nous formatges que aquí la millor no es fan, però encara ara, però que poden ser factibles de fer-los. Vull dir, per tant, tenim des de pastes toves, com, jo què sé, per posar un nom, els tipus Camembert o així, fins a les pastes dures premsades, com pot ser amb un manchego, per exemple, no? Tot un ventall molt gran de formatges, que és una mica el que volem, no? Té moltes especialitats perquè el formatge tingui molta oferta.
Clar. I aquí a Catalunya, per exemple, quins són els que més agraden?
A Catalunya hi ha una bona cultura formatgera, sobretot aquí al Pirineu ara, vull dir, la feina de les fires de la Seu, la feina de les coses, de les associacions de formatgers s'ha anat notant, i jo crec que aquí agraden les pastes toves, agraden els formatges tipus de la cultura francesa, molt, és que jo penso que agrada tot. I segueixen agradant els típics formatges de Tupí, malgrat o específics i especials que són.
I a Polònia, per exemple, compartim gustos amb ells o no?
Jo, pel que vaig entendre, ells tenen un formatge molt semblant al nostre formatge comercial. O sigui, són formatges tipus holandesos, que són, bueno, són pastes cuites rentades, igual que les que es comercialitzen aquí. És un formatge molt comercial en aquest sentit. I les pastes làctiques, que seria el que se'n podria anar ben bé allà també ara, no hi ha molt de cultura. Jo crec que no n'hi ha de cultura d'això.
Ja. Doncs a mi, Nati, ja m'han donat moltíssimes ganes de menjar els vostres formatges, sincerament. A mi m'encanta el formatge, així que estarem encantats de continuar parlant amb vosaltres, de que ens continueu explicant aquestes formacions, aquests nous cursos, i tant de bo doncs vinguessin de molts més països, no, a fer aquesta formació, que segur que sortiran encantats. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans, amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi. El CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment, a vosaltres. Clar, hauríem provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això al final potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema, perquè els ocells doncs hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Mm-hmm. Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, bueno, com que hi ha això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. No? Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys, i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment. No? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Mm-hmm. Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no?, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota, com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo, o que no pugui voltar lliurement per el bosc o per els llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències, i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors individualment podem fer molt.
Mm-hmm. Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem?
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar, són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic, i que tothom segur que el coneix, seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom, però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentes, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, però a prop de casa també han passat exemples, no? És a dir, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran, sabem que es va extingir una oca que vivia a Eivissa, sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables. Clar. Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Mm-hmm. Però es poden veure afectats per altres causes.
Mm-hmm, exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? I quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes, doncs, es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint, no? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar, per exemple, els colibris de Sud-amèrica, i Centroamèrica, doncs poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden pol·linitzar. No només els colibris són els més famosos segurament que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells, i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada, i que llavors també s'extingeixin les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat, i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt, molt dramàtica i que sigui uns números molt, que poden arribar a espantar, jo crec que els hem d'aconseguir donar la volta o almenys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud del que hem perdut, intentar que no repeteixi, no? O intentar, doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I per altra banda també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es trenqui aquest funcionament de l'ecosistema, no? Uh-huh. Però al final el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat, i tant de bo, doncs, puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que, doncs, ja no les tenim amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
Poder prendre un cafè mentre es fa la bugada, mentre renteu la roba, doncs d'això tracta la Bar Laundry Bar, un negoci pioner que triomfa a l'Eixample i que combina l'autoservei de bugaderia amb un bar-cafeteria i que ha rebut, per cert, per part de l'Ajuntament, el Premi al Comerç Innovador. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Gerard Navas, que doncs, va tenir aquesta idea de negoci. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, sou pioners en aquest negoci i ja teniu dos locals a l'Eixample, no?
Sí, exacte. Abans de res, volia fer un apunt. Sí. Va ser conjuntament amb la Marta Pérez, també, que vam...
Ah, d'acord.
Si no, després em renya. Sí. Sí, com bé dius, vam tindre aquesta idea conjuntament i ja hem obert el segon local a l'Eixample.
Uh-huh.
I molt contents, encara.
Clar, com va sorgir la idea? Per què us va venir això al cap?
Bé, a veure, inicialment teníem ganes de muntar un negoci, estàvem pensant diferents opcions i una d'elles era un bar. Però el que també al mateix temps érem usuaris de les bugueries autoservei, les que bueno, en aquella època s'havien doncs, obert moltes i bueno, en el barri, quan viatjàvem també ho fèiem servir bastant. I bueno, vam veure que això, que era molt avorrit l'estona d'espera i és allò que et feia cosa marxar per si, jo sé, si algú t'agafava la roba o qualsevol cosa. I llavors, clar, se'ns feia molt llarga l'espera i vam dir, ostres, podem combinar oci i l'activitat quotidiana, que seria genial, no?, per aprofitar el temps. Aquest temps de rentat per fer coses, per sociabilitzar o aprofitar i treballar. O, i això, la idea era això, que aprofitar el temps.
Mm-hmm. Clar, d'això ja fa uns 6 anys, no?
Exacte, sí, el juny farà 6 anys ja, sí.
Mm-hmm. I com ha estat l'acollida? Quins són els clients que venen? Ve molta gent?
Bé, molt bé. Bueno, el segon local... fa menys d'un any que hem obert, però bueno, mica en mica va tenir bona acollida al barri, però en el primer, que està al Consell de 1442, portem ja gairebé 6 anys i la veritat és que molt, molt bé, molt contents. Ve molta gent del barri, principalment, gent que viu a prop, i algun turista, algun viatger, però principalment són gent del barri. I això ho vam veure... també molt, molt clarament el temps de la pandèmia, que per sort vam poder sobreviure i, clar, el client era 100% resident. Llavors, allà vam veure que teníem que potenciar aquest tipus de clientela i estar en el barri.
Uh-huh. I el preu?
El preu és pràcticament igual que qualsevol altra bugaderia. Tenim dos tipus de rentats, el petit i el gran, i el petit són 5 euros, el gran 9,80, bueno, i el petit, bueno, dic petit, però són 11 quilos, que vull dir, ja és una bona...
Sí, sí.
Ja és un tamany bastant gran. I llavors ja el tema de la secadora són 2,50 euros cada 15 minuts.
Mm-hmm. Clar, tot això sumat també al fet de prendre alguna cosa, no? De prendre un cafè,
clar,
en aquest cas.
Clar, perquè...
Sí, digue'm.
Sí, sí. No, dic, però que no és obligatori, vols vindre a rentar i prou,
clar,
o vindre a fer un cafè i ja està, o el que vulguis.
Clar.
Vull dir, al final cadascú és lliure.
Clar, la carta que oferiu és bastant de producte local, no? Per exemple, els cafès són de la botiga El Magnífico, els entrepans
sí.
Els fan, per exemple, amb pa de coca de Folgueroles, vull dir, teniu
sí.
Pastissos també casolans, és molt producte de barri, producte local, no?, també.
Sí, sí, busquem això, també, ja que som un negoci diferent, també tenim, intentem diferenciar-nos dels, diguéssim, dels negocis o bars del voltant i oferir coses locals, coses artesanes, pues, busquem això, no?, la proximitat.
Mm-hmm. Clar, un altre aspecte, en aquest cas, a destacar, a part de que crida l'atenció el fet d'entrar i veure les rentadores i després doncs, les taules no per prendre alguna cosa, que crida l'atenció el fet de veure-ho junt, també destaca el disseny del local, no? Com ho heu tractat, com ho heu volgut decorar, com es veu tot
bé,
això?
Bé, la idea és, com que hi ha un element, no?, que tan domèstic com és una rentadora, doncs que et sentis com a casa, que sigui una experiència pues, agradable, no?, que estiguis còmode. I, de fet, això, que et vingui de gust pues, mentre rentes la rentadora o prens alguna cosa, pues, sentar-te en un sofà i llegir un llibre o no sé, relaxar-te, no?, que sigui una estona pues, això, agradable.
Mm-hmm. Com està a casa? Això és la Bar Laundry Bar,
sí.
Aquest negoci pioner a l'Eixample, ara ja amb dos establiments. I res, vindrem a rentar la roba i alhora a prendre alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Gerard, per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat el programa d'avui. També el d'ahir. Espero que estigueu pendents de tots dos. Gràcies per escoltar-nos. Des d'aquí us agraeixo aquest temps, no? Dedicar-nos aquest temps setmana rere setmana. I això, doncs, que tingueu un molt bon diumenge i que passeu un molt bon cap de setmana. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana que ve aquí, al matí del cap de setmana, per tots vosaltres.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.